Toca plena pardals. Tinc el cap plena pardals. Tinc el cap plena pardals.
Torna Pardals al cap, aquesta estona en què ens proposam fomentar l'anàlisi i el debat de la mà d'en Miquel Costa. Molt bon dia, Miquel.
Bon dia, Pepo, com vas?
Doncs bé, content de saludar-te davant d'aquest panorama actual en què hi ha guerres que s'anomenen operacions especials, genocidis que són titllats d'operacions terrestres o ciutadans estrangers que són tractats com a criminals pel sol fet d'haver nascut a altres països. Avui, amb en Miquel, ens plantejam la següent pregunta. Estem bojos, els humans?
Bona pregunta, no? Són aquelles preguntes que ja des d'un principi fan por perquè tems una mica la resposta probable, no? Bé, en primer lloc, sí, parlarem de la humanitat. Aplicarem un terme que sovint i des de l'antic s'havia fet servir a l'individu, sí. L'individu boig, com aquell diferent, com aquell trastornat, i l'aplicarem al conjunt, al col·lectiu social, a la humanitat, al poble.
Molt bé.
Val? Per tant, entendrem aquest terme boig, que s'ha entès al llarg de la història de moltes formes, l'entendrem com a sinònim de dement. Dement com a persona amb les facultats mentals pertorbades d'alguna manera, no? Amb diferents trastorns de caràcter psíquic, per dir-ho d'alguna altra.
Definició de demència.
Mira, sí, exacte. El primer que fem quan parlem d'un terme és anar a buscar què significa, no? Què significa segons el nostre diccionari. I en aquest cas, segons l'Institut d'Estudis Catalans, demència és la pertorbació total o parcial de les facultats mentals. Això que dèiem. Conducta o acció desproveïda de raó. No? La raó, encarnada pels pensadors com a bon concepte, hi ha la desraó, no? Que Aristòtil deia que no formava part de l'essència humana, però que els darrers filòsofs pensen bàsicament que sí. Després, la bogeria, com a una definició més psicològica, més psíquica, més de la psiquiatria, es defineix com un trastorn caracteritzat pel deteriorament de les funcions mentals, com ara el raonament, el comportament i la memòria. Penso que estem parlant de l'humanitat. Per tant, investigarem si perdem el raonament com a massa, sí. Com a massa humana, si hi ha trastorns que ens fan canviar el comportament, tenir un comportament estrany, i si hem perdut la memòria. Des d'una perspectiva filosòfica, que és sempre el centre d'aquesta secció, veiem que ja des de fa molt de temps hi ha diferents pensadors, filòsofs, que suggereixen o que diuen directament que la bogeria no és només un fenomen individual, com des d'antic es feia veure, no? No és només aquell boig alienat i completament apartat de la societat, sinó que la pròpia societat sencera pot estar també alienada per un deliri col·lectiu. Diferents reflexions que han fet aquests filòsofs que parlen de que no és només una cosa individual, sinó un aspecte col·lectiu. Tenim, per exemple, a Nietzsche. Nietzsche, que és un dels grans influencers, podríem dir, de la societat moderna, no? Que molts l'acusen d'haver... No, se'l coneix molt. Quan parles de Nietzsche sempre diu, va matar Déu. Més que matar-lo, potser em va diagnosticar la defunció, no? Com fan els forenses, no? Diuen, sí. No, es certifiquen, no? Que allò està mort. Però parlant de bogeria i de bogeria social, Nietzsche diu, la bogeria és prou rara en els individus, però en els grups, en els partits, en els pobles i en moltes èpoques històriques és la norma.
La norma,
en
els moviments de masses,
sí,
col·lectius.
Sí, que no és res estrany, que de cop la massa agafa aquest caire boig, alienat, i es transformen uns als altres individus per aquest influx de sa massa. Però hi va haver un home a cavall entre el segle XIX i el segle XX, que era un metge francès, polímata. Polímata és un home molt cult, amb moltíssimes, sí, rames desconeixement, que es deia Gustave Le Bon. I Gustave Le Bon va ser especialment conegut per les seves obres, les primeres obres que es van fer sobre psicologia de masses. En un camp en el que va ser pioner, sobretot perquè va analitzar de manera consensuda aquesta la psicologia que adopta les masses, no? Ell va destacar amb algunes idees clau del seu pensament. Va dir que l'individualitat es dissol en la massa. És a dir, que l'individu immers en una multitud perd la seva consciència personal i es deixa arrossegar pels instints del col·lectiu. Va dir també que la sugestió i la irracionalitat de les masses es giren d'esquena a l'evidència quan no els agrada i prefereixen dedicar-se a l'error, si l'error els sedueix.
Que d'alguna manera està com desgranant les afirmacions que feia Nietzsche, no? Sí. Que feia Nietzsche, parlant de que la bogeria no és un fenomen individual o no es troba de forma tan extensa, de forma individual, sinó més aviat de forma col·lectiva, i en Le Bon ens explica per què.
Exacte, ho desgrana en termes bàsicament clínics, no? En termes psicològics, de psicologia. Diu un parell de coses més. Diu també que les multituds són éssers impulsats per l'inconscient, incapaços de reflexió, i que només es guien per emocions primàries. Que ja sabem quines són, no? I diu, per últim, també, bé, diu moltes més coses, però hem destacat aquestes, diu també que en els grans esdeveniments de la història sempre s'han creat per masses sota la influència de líders, mai per la raó. És a dir, la influència de líders, com hem tingut sempre i també tenim ara, és important en aquest aspecte, no? La persona que fa el lideratge i després la massa és la que activa.
Clar, diguem-ne, la gent que esperona la massa perquè tingui aquests comportaments, a vegades dements.
Exacte, els que manen d'alguna forma, però una vegada que han esperonat la massa es comporta sola i de manera sense...
Jo crec que un líder fa més que manar, no? O sigui, un líder sap, diguem-ne... pitjar el botó que despertarà aquells instints que deies tu abans, bàsics,
clar,
que faran que l'individu que forma part de la massa es desprengui del seu raonament i segueixi el col·lectiu.
Exacte, per això són líders. Per això es converteixen en líders, perquè arrosseguen, perquè tenen aquesta capacitat d'arrossegar, que no ho fa qui vol o ho fa qui pot, i són alguns que poden, i no precisament aquells més cultes o més il·lustrats. Tenen, bé, Hitler era un gran líder en el seu moment, no? Uh-huh. I sabem quin era el seu cap, no? Va, però si vols, m'he agafat un qualsevol manual d'autoajuda psiquiàtrica,
sí,
i he fet un llistat d'alguns, com a mínim, alguns símptomes de demència col·lectiva que té la nostra societat.
Som-hi.
Val? Mira, per exemple, amb aquest historial de guerres i genocidis, com apuntaves al principi, malgrat conèixer les conseqüències que té tot això, seguim caient-hi, no? Això es podria tractar d'un cert comportament autodestructiu amb tendències suïcides. No? Anem contra nosaltres mateixos. Aquesta cosa del capitalisme global que ens fomenta tant i tant la competició extrema entre tots i l'individualisme absolutament egocèntric de les xarxes, aquests deliris de grandesa, no es tracta d'un trastorn narcisista? Tots aquests mitjans de comunicació i xarxes socials, aquesta manera d'informar-nos creant realitats paral·leles on la veritat és relativa, és una cosa més, i els fets objectius també són absolutament irrellevants. No hi ha aquí un trastorn psicòtic de desconnexió de la realitat? N'hi ha més, Pepo.
Veig que fas cara d'espant. Estàs deixant glaçat.
Aquesta cosa que fèiem d'explotar recursos de la Terra, recursos que sabem perfectament que aviat no tindrem, com ens manipulam, com ens autoenganyam i no sentim cap culpa, no és també algun trastorn de personalitat antisocial? I encara més. Som absolutament incapaços de focalitzar-nos en els problemes importants. Estem sempre distrets amb les qüestions superficials. Per exemple, això que dèiem del canvi climàtic, no? Sabem perfectament que la destrucció del planeta és real i és imminent. Sabem que el canvi climàtic és cert i que no té volta enrere i es podrien fer coses, però no fem res. No és això un trastorn del dèficit d'atenció global? I per últim, alternar amb aquests moments d'eufòria i progrés col·lectius en fases depressives, cada cert temps l'economia col·lapsa perquè confiem en bombolles especulatives que sabem perfectament que explotaran perquè estan a la seva pròpia herència. No és això un trastorn bipolar col·lectiu?
Sí, el que passa és que en la nostra societat capitalista, que es basa, com apuntaves tu abans, en la competició entre els individus, clar, en el moment en què tu et planteges la teva realitat des de la individualitat, quan hi ha una bombolla econòmica, intentes treure el millor partit possible, tot i que puguis tenir la consciència que de forma col·lectiva allò acabarà rebentant i acabarà sent un perjudici per la societat.
Exacte. Aquesta cosa, bueno, el que estaven dient, també com es transforma. Una cosa és la meva perspectiva personal i l'altra és el funcionament de la massa, no? I això és lo interessant. Mira, hi ha hagut alguns moments històrics en què ha quedat reflectit, alguns més propers, altres més antics, com la societat, de manera alienada i de manera col·lectiva irracional, amb coses properes a la demència, ha actuat en alguns llocs concrets. Per exemple, te'n dic algunes. Entre 1692 i 1693, a Massachusetts, hi va haver l'anomenada cacera de bruixes de Salem, que va ser una histèria col·lectiva que es va desencadenar per acusacions de bruixeria, proves absurdes i
pactes amb el diable
i al·lucinacions col·lectives, que va causar 25 assassinats. Estem parlant d'un poble petit. No podem oblidar el nazisme, l'Holocaust. L'Holocaust es va perpetrar amb l'acció o inacció del poble alemany, no? I a més, no estem parlant de qualsevol poble, estem parlant d'un poble alemany cult.
Estem parlant de, segurament, la societat i l'economia més desenvolupada de l'Europa de l'època.
I tecnològicament més avançada del moment, no? No estem parlant de qualsevol. I va caure en aquesta espiral de bogeria col·lectiva que va acabar acceptant tota la propaganda nazi i tots els resultats, no?
Els resultats de milions de persones assassinades. Milions.
Mentre això passava, hi anava passant i, d'alguna forma, trobes les excuses com per mirar cap a un altre costat, no? Tenim també el genocidi de Ruanda de l'any 94, sí, que sense entrar en qüestions polítiques va ser un període d'uns 3 mesos en què una part de la població hutu va ser també presa com una mena de bogeria col·lectiva d'odi ètnic i va assassinar sistemàticament a prop d'un milió de tutsis.
Déu-n'hi-do, allà va tenir tristament un gran protagonisme a la ràdio, amb els missatges que hi havia en aquell moment xenòfobs en contra dels tutsis.
Va ajudar a traslladar aquest missatge.
I tant. O sigui, els líders, diguem-ne, hutus, van treure molt de partit d'aquest mitjà de comunicació, que és la ràdio, per esperonar les masses. Clar. I fer-les embogir temporalment amb aquest odi que va acabar. De fet, la dentista, la odontòloga Natresa, hi ha viatjat i ens ha parlat d'alguna vegada del que li explicaven aquelles persones amb les quals ha estat tractant de tu a tu, no?, a Ruanda. I els testimonis eren brutals, i estem parlant de fa 30 anys.
Estem parlant de fa molt poc, estem parlant de l'any 94. És impressionant, no? És que inclús actualment podríem anar a observar-ne també molts, no?, tota aquesta tragèdia, tot el que està passant a la Mediterrània, no?, tot el que està passant en la immigració. També són tragèdies col·lectives que en parlem des de caires que no són purament personals. Parlem en termes econòmics, en parlem en molts termes, però cap, o de seguretat, o de moltes coses, però se'n parla molt poc de tot l'altre. I mira, per exemple, el 1637, perquè vegis que també hi ha actituds socials, col·lectives, que no són només... també és un desastre, però no és només contra els altres humans, que n'hi ha hagut molts. El 1637, hi va haver la primera bombolla financera de la història.
El segle XVII?
Sí, el segle XVII, compte. La primera bombolla financera, econòmica. Va ser als Països Baixos, i es va dir, se li diu ara, també és veritat que s'ha exagerat molt i que hi ha moltes històries a internet, però bàsicament va ser una bombolla financera que va tenir lloc en tulipans.
Sí.
Es veu que la societat d'aquell moment va patir un episodi d'eufòria especulativa que va portar a preus desorbitats els bulbs de tulipà. I hi va haver persones que van vendre inclús cases i terres per aconseguir-ne més, i quan aquella bombolla va esclatar, molts van quedar en sa ruïna i va ser des de llavors conegut com un dels grans, el primer episodi d'alineació financera de la història.
La bombolla dels tulipans.
La bombolla dels tulipans. I res, veiem com tots aquests moments que estàvem dient tenen un tret comú, que és la pèrdua de sentit crític per part d'una part de la societat i aquesta submissió a ideologies, a pors o a impulsos irracionals completament, no? I llavors, si vols, bé, hem anomenat aquí una sèrie de trastorns, però també jo pensava que tu em preguntaries, però això té cura? Es pot curar d'alguna forma?
Igual és el meu poc optimisme que fa que et pregunti això, perquè clar, estàs explicant fenòmens, que si el nazisme, que si el genocidi de Ruanda, que lamentablement veiem que ressona molt amb la nostra actualitat, no?
Sí.
Vull dir, ara veiem
com... I més...
O sigui, veiem com, per exemple, s'està denostant una part de la nostra societat pel fet d'haver viscut, per el fet d'haver nascut a fora.
Exacte.
Estem veient com hi ha guerres a Europa que no s'anomenen com a tal.
Que a part les guerres ens preocupen quan més prop són.
Sí.
És curiós.
Sí, sí. També els refugiats de les guerres, depèn també d'on vinguin, els acollim d'una manera o els acollim d'una altra.
Sí, exacte.
Això també és bastant curiós.
Depèn del color que tenen, és una qüestió cromàtica.
Ja que hi som, per favor, no ens deixem emportar pel meu pessimisme d'avui, espero que sigui una cosa momentània, i et pregunto, Miquel, té cura, doctor, aquesta demència col·lectiva?
Hi ha propostes de cures.
Ah, mira, va, som-hi. A veure si agafem una mica...
Per exemple, hi ha com un conjunt de gent que creu en allò de sa autoconsciència, com de fer aquesta expansió de sa consciència individual i també col·lectiva, no? Com si de repent un grup humà es pogués convertir com un individu i fer teràpia, no? Expandir aquesta consciència i d'alguna forma entendre que aquest comportament no és bo i canviar. Saps quin és el problema d'aquesta autoconsciència expandida?
Que no s'expandeix del tot, o què?
Que realment això no ha passat mai.
Exacte.
Si anem a termes científics, mai hi ha hagut un canvi social producte d'una eixamplada de consciència o d'un bonisme col·lectiu.
Sí.
Han passat les altres coses, no? Normalment, quan hi ha hagut canvis, els grans canvis, i molts de petits també, han vingut amb una cosa que seria més propera a el que és una teràpia de xoc. És a dir...
Davant d'una crisi...
Davant d'una gran crisi...
Ineludible, davant, llavors sí que hi ha un canvi.
Exacte, davant d'un desastre que es comporta tot, allí hi ha un canvi, però és un canvi provocat per aquest esclat, no? Vull dir, és aquella idea que hem apuntat altres vegades, de que ha d'esclatar perquè si no la conducta és increixent, no? L'actitud és increixent. I després, bé, podríem tirar de medicació, no? Però quin tipus de medicació? Tecnològica?
Tecnològica?
La tecnologia?
Coercitiva?
Coercitiva. Tu abans deies que amb el genocidi de Ruanda la ràdio havia tingut un paper clau per traslladar els missatges d'odi, no?
Sí.
Tu imagina't si en aquell moment, el 94, encara no hi havia xarxes socials, no hi havia aquest boom d'informació. Ara mateix, amb la globalització i amb aquest boom de notícies, és molt més senzill fer córrer qualsevol cosa.
I tant.
Molt més senzill i per tant, molt més perillós, perquè automàticament d'aquí, de dins d'aquest estudi, tu pots arribar a milions de persones, si tu montes bé, no?
I sobretot si ho fas a través d'una xarxa social que, per exemple, prima o, diguem-ne, bonifica l'expansió de segons quins missatges d'odi. Va passar aquest estiu a Gran Bretanya, recordarem, amb uns brots de racisme i d'atacs contra comunitats musulmanes al sud d'Anglaterra. Tot plegat partia de missatges falsos que s'havien corregut per Twitter.
I una vegada que comença és molt complicat d'aturar.
Yeah.
També ara fa poc, per tocar un punt d'actualitat i complicat, hi va haver també Eivissa, arran d'aquest desnonament, no sé si va ser Sant Antoni o on va ser, aquest desnonament, on el poble mateix es va unir i va fer fora els ocupes. No? Té moltes reflexions, això. És evident que hi ha un sentit de justícia en això. No? És el poble unint-se per fer fora i ajudar en el nostre company, en el nostre vasí, el nostre amic, que de fet va sortir, va fer unes declaracions, que ell feia unes declaracions molt ben fetes i va agrair a tothom. Però és evident que de tot això que hem parlat és perillosíssim, que un poble, encara que sigui un poble petit, s'agafi la justícia per la seva mà. Aquesta llei pagesa que a vegades de manera infame es proclama, no? És perillosíssim perquè una vegada que comença no s'atura allò.
Clar, i és, fem la reflexió aquesta de les masses no racionals aplicades a agafar-se la llei per la pròpia mà.
Sí, exacte. Sí, sí, perquè a part, quants més som, més forts som. Exacte. I menys vergonya tenim i allò que es
deia... I costa aturar la massa.
I és impossible. És impossible. Clar. O sigui, quan es fa grossa és com una bola de neu. És absolutament impossible. Per tant, ja Plató, que Plató era el gran influencer grec, ja deia, quan parlava de política i quan parlava de les formes de govern, ja deia una cosa que és molt certa, que diu, els homes creuen que governen, però en realitat són governats només per les seves passions. Les passions, els instints primaris...
Això ho deia Plató.
Això ho deia Plató, i hem tingut que passar... Sí, hem tingut que passar per damunt tota la història per... Realment, els grecs...
I tornem a estar aquí, perquè ara veiem grans líders d'avui en dia que tenen una gran, diguem-ne, potència per deixar els seus missatges i que calin a la nostra societat, com Donald Trump, que precisament explora aquests escenaris, els d'intentar estimular les emocions.
Clar, és que és molt més senzill.
Més enllà dels arguments, que són més complexes d'entendre...
És més complex, no funcionen tan bé. L'argumentació funciona molt malament. L'instint bàsic, l'odi, per exemple, és un instint que funciona ràpid, senzill, tothom té els seus odis, odis culturals, odis de tot tipus, no? Mira, més enllà de Plató, anant en els grecs, Aristòtil, bueno, i tots els grecs van ser humanistes abans que l'humanisme renaixentista, eren profundament humanistes, i Aristòtil considerava que la raó entesa com a bon raonament, la raó és essencial a l'ésser humà, i que per tant si perdia aquesta racionalitat, com passa amb la demència, significava que perdia la seva pròpia naturalesa humana.
Doncs home, mira on hem arribat a parar.
Però, el que et deia abans, considera que tota aquesta bogeria potser que formi part també d'aquesta essència humana, que no sabem ben bé què és.
Us heu sabut respondre ja a la pregunta que ens fèiem al principi? Estem bojos els humans? Jo crec que sí.
Jo no ho diré perquè crec que ha quedat prou clar.
Moltíssimes gràcies, Miguel Costa, que vagi molt bé.
Gràcies, Pepo.